a Ràdio Estel. En poques paraules.
Vinga, doncs, després de conèixer els temes principals del dia, que, com ja sabeu, teniu aquesta cita amb l'actualitat de Ràdio Estel en el punt de les dues, amb l'equip de la Diana Silva, a l'Estel Migdia, ara reprenem, aquí al matí, una de les seccions del programa que més ens ajuden a situar-nos una mica en el mapa i a posar-nos en context. Com ja fèiem, de fet, la temporada passada, cada dimecres, cap a aquesta hora aproximadament, ens visitaran a l'estudi experts en comunicació, periodisme i relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull per explicar-nos, doncs, això, en poques paraules, els grans temes, Marta, del moment i també els seus protagonistes.
Sí, i avui encetem aquest en poques paraules dibuixant el perfil d'un dels líders polítics més rellevants, no només de l'antiga Unió Soviètica i l'actual Rússia, sinó també de tot el mapa polític de la segona meitat del segle XX. És Mikhail Gorbachev, que, com sabeu, a més, va morir a Moscou tot just fa una setmana.
Doncs bé, per desgranar-nos la biografia d'aquest gegant de la política i la història mundial, ja ens acompanya avui a l'estudi el Manuel Manonelles. Ell és, entre d'altres coses, director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya i també professor de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Manuel, bon dia, benvingut al matí a Ràdio Estel. Com estàs?
Encantat d'estar amb vosaltres. Bon dia a tothom i a tots aquells que ens escoltin.
Com estan en aquesta preparació del curs acadèmic que comenceu ja a dilluns, no? Si no m'equivoco.
Sí, bueno, bé. Està tot sota descontrol, diguem.
Tan fantàstic, doncs.
No, més bé, perquè tampoc hem canviat tal... O sigui, pitjor els de primària i els que
han hagut... Ho tenen pitjor ells,
exacte,
no? Aquesta etapa.
Nosaltres els horaris i els calendaris els tenim una mica més normalitzats. Però bé, sempre bé. Amb un descontrol bastant ordenat.
Això és ser optimista, això està molt bé.
Exacte.
No, mira, aquest matí estàvem escoltant la Patrícia Gomà, també en declaracions amb el Pol Marçà, a la part informativa, i m'ha fet gràcia perquè deia, bé, lo de començar el curs amb normalitat, això ja és un gran èxit, no?, poder dir això.
Excepcional, sí.
Exacte. Abans de començar, clar, ens agradaria fer-te una pregunta, més a nivell personal, perquè director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya, explica'ns una mica, Manuel, quina és la tasca, què feu, per què? Perquè de primera sona molt interessant.
Bueno, interessant ho és, com a mi m'ho sembla. És un ens d'una mida petita, però que depèn de la Generalitat de Catalunya, és el que en diem un centre de pensament, altres en dirien un think tank, però entenem que si depèn del govern no és un think tank, sinó que és un centre de pensament que bàsicament té una funció que és promoure el debat i el diàleg sobre temes contemporanis, sobretot en aquells àmbits d'especial interès pel govern de la Generalitat, no? Per poder donar suport a l'acció del govern a través de la reflexió i de la promoció del pensament contemporani, per entendre'ns. Nosaltres, doncs, dels últims... Tenim dos mecanismes, bàsicament. Un és una revista, la revista Idees, i revistaidees.cat, que és pública i oberta, amb tres idiomes, on fem monogràfics de temàtiques diverses. Inicialment, doncs, que tinguin un interès específic pel departament del que nosaltres pengem en aquests moments, que és Acció Exterior i Govern Obert, però que també poden respondre a interès d'altres departaments del govern. Doncs hem fet recentment, doncs, monogràfics sobre la Xina al segle XXI, sobre l'Àfrica, sobre la Mediterrània. Ara ens estem plantejant de fer-ne un sobre l'impacte de la tecnologia quàntica en el dia a dia i, diguem-ne, el paper que Catalunya pot jugar en aquest entorn. Per tant, és un espai interessant en aquest sentit de promoure el debat en temàtiques que sempre, en alguna manera o altra, tinguin relació en l'àmbit o l'acció de govern. I, per altra banda, també tenim un altre instrument que crec que bastant interessant de cara al públic general, però també per gent interessada en l'actualitat internacional, que en diem el Diari de les Idees, que el fem cada 15 dies, i el que fem és un resum de l'actualitat internacional, és a dir, nosaltres fem el seguiment de les 50 principals capçaleres mundials en temes, diguem, de relacions internacionals, però també en temes d'economia, en temes de medi ambient, i en fem un resum que el publiquem, doncs, perquè així aquell que vulgui tenir un temps i en comptes de passar-se una hora al dia llegint tota la premsa internacional, es vulgui passar mitja horeta cada 15 dies i estar, doncs, i tenir l'actualització dels grans temes del pensament, doncs és un dels altres instruments doncs, que també tenim a la disposició de tothom.
Déu-n'hi-do, doncs farem una ullada, Marta?
Interessants, i tant.
Per anar-nos situant ara, Manuel, una mica i ubicar-nos al mapa, centrar-nos també en el tema del dia, què fa que Rússia hagi estat, i bé, i sigui encara avui, podríem dir-ho d'aquesta manera, no? Un dels països més controvertits i alhora complexos del món.
Ara, la complexitat és fàcil d'entendre, és el país més gran del món, és immens, és d'una immensitat desbordant, i per coses de la vida, jo una vegada vaig a fer un vol a Moscou-Vladivostok, són 7 hores i mitja de vol, i 6 canvis d'horari, o sigui, quasi trigues el mateix d'anar de Moscou a la fi del seu propi país, a la fi entre cometes, que és Vladivostok, que anar de Barcelona a Nova York. Per tant, imagineu-vos la dimensió, no? I per tant, doncs, és el país amb més recursos naturals del món. Per la seva dimensió és d'una alta complexitat, tot i que a vegades tenim una tendència a veure Rússia com una unitat molt més homogènia de la que és. I la controvèrsia, no ho sé si sempre ho ha estat de controvertit, en aquests moments doncs, la controvèrsia té molt a veure doncs, amb el lideratge, no? I és un país que per la seva complexitat, per la seva dimensió, segurament per una tendència històrica que ha tingut, que és tenir aspiracions més elevades de les possibilitats que ell té, perquè és un país molt gran, però tampoc no està tan poblat, per la mida que té, doncs, sempre, i com anem en els últims dos segles, ha jugat un paper central, no?, en el devenir de les relacions internacionals, no? I per tant, això doncs, li ha donat aquesta... Hi va haver aquest moment de Gorbachev, no?, on en comptes de tenir un model autocràtic, serista o imperialista, doncs es va fer aquest intent de dur-lo cap a la democràcia, però també aquesta tendència natural al lideratge fort doncs, fa doncs, que tingui un pes específic en les relacions internacionals.
Clar, ho comentaves, una de les persones que va intentar posar ordre a l'aleshores Unió Soviètica en un moment especialment delicat, no?, que era el context de la Guerra Freda, va ser Mikhail Gorbachev, que, com dèiem, va morir la setmana passada amb 91 anys. El definiries com una persona de pau?
Això sense cap tipus de dubte. És a dir, és una persona clau doncs, perquè la transició que significava la desaparició de la Unió Soviètica, que podia haver estat terriblement catastròfica a nivell global, doncs es fes d'una manera pràcticament pacífica. Sí que hi van haver les víctimes doncs, a l'entorn de la independència de les repúbliques bàltiques i d'altres moviments, però un país immens, el país amb més armes nuclears del món, amb unes tensions internes brutals, doncs va tenir la sort, i el món va tenir la sort, que en aquells moments va recaure a una persona com Gorbachev, no? Que és una persona molt, molt particular. Molt particular.
Explica'ns quin... Ara ho apuntaves, però explica'ns quin era el context a la Unió Soviètica quan Gorbachev va convertir-se en secretari general del partit i, per tant, líder de la URSS. Estem parlant de l'any 1985.
Doncs moltes vegades parla d'una figura, no?, que es diu un gegant amb els peus de fang. A la Unió Soviètica, el 85 no era un gegant amb peus de fang, tenia els genolls de fang, és a dir, era un monstre en plena descomposició i, per sort, la va liderar una persona que n'era conscient. Clar, era un país que estava determinat des del 1917, la Revolució Russa, el sistema soviètic, l'estalinisme, la KGB, doncs, amb un control molt estricte ideològic i que feia doncs, que els seus líders poc s'atrevissin públicament o fins i tot privadament parlar o reconèixer que el país no funcionava. Un país estava en col·lapse econòmic, un país doncs, que no tenia viabilitat en el model econòmic i polític que tenia, i per sort doncs, hi va haver una persona que fins i tot alguns li destaquen un punt d'innocència en la figura de Gorbachev, que segurament per això va ser capaç de prendre decisions que d'altres no haguessin sigut capaços de fer, i va ser, mentre ell va governar, capaç de dirigir aquest transatlàntic, diguem-ne, que s'enfonsava en la direcció més correcta possible, donades les circumstàncies.
I com s'arriba a liderar un partit de la complexitat i l'abast del PQS, del Partit Comunista de la Unió Soviètica, no? Perquè entenc que s'han de fer molts mèrits, però també s'han de tenir molts contactes al poder d'un país, com tu ara apuntaves, que un país o una unió de països que s'estava dissolent, no?
És la gran paradoxa de Gorbachev, perquè Gorbachev, si tu mires la seva biografia, no estava destinat a ser líder de la Unió Soviètica. Ell venia d'un poblet de les afores, de fet no tan lluny de l'actual entorn de la guerra, a la província d'Stavropol, i per tant ell va anar pujant i s'hi va trobar, I clar, lo normal seria que la persona que té la capacitat d'arribar a secretari general del PQS no sigui la persona que fa els moviments que va fer a posteriori, no? Mm-hmm. Perquè més aviat hauria de ser una persona, diguem-ne, molt involucrada i molt habituada a la conxorxa política.
Clar,
amb un nivell d'agressivitat
més
bastant...
Més continuista, no?
Exacte, bastant elevat, i aquesta és la gran paradoxa i la gran sort que va tenir el món de Gorbachev, no? Mm-hmm. Perquè suposo que en parlarem, no? Però si no hagués estat Gorbachev, la sèrie que molts han vist de la crisi de la central nuclear, diguem-ne, de...
Txernòbil,
sí. Txernòbil, doncs, podria haver evolucionat, és a dir, hagués evolucionat com anava, i el món seria molt diferent, no? Per tant, hi ha molts elements, doncs, que fins i tot es podria arribar a pensar, no?, la intervenció d'algun element mm-hmm. extern que va fer, doncs, que tinguéssim la persona adequada en el moment adequat quan el món s'hi jugava molt.
I una decisió que va prendre sol, després en parlarem de Txernòbil. Quines van ser les principals polítiques que també són emblema de Gorbachev mentre va ser el capdavant de la Unió Soviètica?
Ell, quan va arribar, ell era conscient de que el país estava molt malament. Ell havia sigut nomenat, abans d'entrar al PQS, secretari d'Agricultura del partit i, per tant, ministre d'Agricultura del seu país, i des del 78 sabia que el país s'enfonsava, que el sistema agrícola no funcionava, d'un dels principals productors d'aliments del món, i quan va arribar era conscient que hi havia necessitat de canvi. I, de fet, demostra que el sistema comunista soviètic, que estava absolutament corromput i controlat políticament, en un cert moment va ser capaç, doncs, de posar al davant una persona que parlava obertament de reformes, i ell va implementar les dues grans línies de treball, la glasnost i la perestroika. La glasnost eren tota la línia de polítiques, diguem-ne, de reforma política i, sobretot, d'obertura als mitjans de comunicació i a la diversitat ideològica. I l'altra gran línia de política, que va ser la perestroika, que és la més coneguda, la que ressona més.
Tots, sí, no?
Que és potser perquè sonava més bé, però de fet és més important la glasnost l'altra. Que la perestroika, perquè la glasnost sí que va tenir èxit, com a mínim, i la perestroika, que era reformes econòmiques, aquesta part no se'n va sortir tan bé, diguem-ne.
Sí, diries que glasnost va ser un èxit? És a dir, el que va fer, no, va ser intentar fer que, diguéssim, que no hi hagués tanta corrupció, no, o fer, diguéssim, més transparent tot l'aparell polític.
La corrupció, per desgràcia, és un mal endèmic de Rússia, i no només de Rússia, diguem, és un mal endèmic global. El que passa que amb un monstre com Rússia, doncs, agafa unes dimensions... I ara mateix Putin va llançar una invasió pensant-se que el seu exèrcit era una cosa, i després s'havien trobat que no era aquella cosa, perquè la corrupció havia fet que tots els milions que havia ell orientat per construir un exèrcit modern s'havien perdut pel camí, no? Però el que sí que hi va haver és el desmantellament, diguem-ne, de la ideologia soviètica, amb un KGB al darrere que controlava qualsevol moviment de les persones. Per tant, l'obertura política la va fer. Aquí va venir Yeltsin, i després Yeltsin va ser ell qui va decidir posar allà un senyor que ningú coneixia, que es deia Putin, i la cosa ha tornat enrere, no? Però ell l'obertura la va fer, i a més no era la seva intenció dissoldre la Unió Soviètica, no? Però sense ell aquesta dissolució, que s'hagués acabat donant perquè els bàltics haguessin marxat igualment i perquè moltes repúbliques centroasiàtiques o caucàsiques haguessin marxat igualment, fos molt menys, diguem-ne, violenta del que hagués pogut ser, no?
De fet, aquesta obertura, no?, que va voler buscar d'alguna manera Gorbachev, fins i tot ho mencionaves tu mateix, Manuel, en l'article que publicaves al Nacional, convidava, no?, estrelles de Hollywood de que anessin a Rússia, no?
Això és un fet que no és molt conegut. Jo vaig tenir la sort, ho dic així de clar, de conèixer el personatge i de conèixer la gent del seu entorn.
Tu vas conèixer
personalment? Jo vaig conèixer amb ell,
sí,
vaig coincidir amb ell en diverses ocasions, em vaig poder parlar fins i tot dues o tres vegades amb ell, i de fet vaig establir relació amb el que havia sigut el seu últim cap de premsa, el Kremlin, que durant els últims 7 o 8 anys ha vingut cada any a fer classes a Barcelona, a Blanquerna. Per tant, hi ha una relació, i conec part de la interioritat, havia estat vinculat amb un altre personatge que era molt amic seu, i aquestes són les històries. Ell, al principi, quan arriba allà, ell vol que el ciutadà de peu sigui conscient de que les coses estan canviant, i l'establishment del Kremlin no va per aquí. Llavors, ell comença aquesta política d'invitar personatges de Hollywood, però els coneguts a Rússia. No vol dir que invités els més bons, els... No, ell invita...
La gent que
els russos coneixien.
Identificava.
I clar, de cop i volta, un rus que mira la televisió soviètica, el canal que hi havia, a l'hora que hi havia i que no podia fer res més, es troba la Gina Lollobrigida passejant-se per Moscou amb la seva voluptuositat, diguem-ne, i pel Kremlin, no? I llavors se n'adona que alguna cosa està passant. I això ho fa expressament, perquè ell vol transmetre aquesta voluntat de canvi. Llavors, va tenir la sort també doncs, que al principi els alts funcionaris del Kremlin es pensaven que això bueno, són frivolitats sí. d'aquest senyor o de la seva senyora, de la Raisa, però ell ho tenia claríssim, perquè ho explico, no? És a dir, el ciutadà de peu de Vladivostok, perdut per allà al mig de la immensitat d'aquest país, doncs, veia la Lola Brígida o veia altres actors, sobretot de western d'aquests, que eren els que es portaven més, doncs veia que una cosa estava passant, no? Allò, si li deien que un supercientífic com el Sakharov doncs, l'havien tret del Gulag i ara ells es perdien, perquè no sabien que era Sakharov, però sí que sabien que era la Gina Lola Brígida, no? I, per tant, això demostra també aquesta capacitat que certs personatges tenen de generar canvis sí. sense que el seu entorn molt més anquilosat doncs, se n'adoni no, del que està fent.
Uh-huh. Amb tot, tot i aquestes mesures, la Unió Soviètica es va acabar dissolent. És a dir, quin era l'objectiu de Gorbachev a l'hora de prendre aquest tipus de mesures que, com deies tu, anaven en contra d'aquest establishment del Kremlin?
Ell volia canviar i ell volia salvar la Unió Soviètica. Uh-huh. Ell creia en el socialisme, un socialisme diferent, i el que es va trobar és un context molt més complex, es va trobar un país que realment s'enfonsava, es va trobar una incapacitat de tirar endavant les polítiques que ell volia i després es va trobar que al darrere no hi tenia ningú. És a dir, Occident, doncs, a tot arreu on anava, doncs el rebia amb els màxims honors i donava tot el suport polític. En el moment doncs, de que ell va haver de demanar el suport econòmic doncs, per sustentar doncs, aquest suport, no hi va ser. No? Per tant, aquí també hi ha una part de culpa per part d'Occident, doncs, que no li va donar el suport necessari, de cop i volta es va trobar amb el cop d'estat a l'estiu del 91, quan ell estava precisament de vacances a la seva datxa, la datxa del president de la Unió Soviètica a Crimea, i això doncs, va fer que tot saltés, no? I va aparèixer allà un personatge que es diu Yeltsin, que és el qui destrueix la Unió Soviètica, però que després posa el senyor Putin de successor, no? Per tant, el senyor Putin, que té tant interès en reconstruir la Unió Soviètica, va fer tota la seva carrera ascendent per via del senyor que la va destruir, no? Forma part també molt d'aquestes incongruències i d'aquesta concentració tan brutal del poder doncs, que genera en un país com a Rússia al voltant del líder, sigui el Tsar en el seu moment o sigui ara el president de la Federació Russa, no?
Manuel, ara ens situem, ara tornem cap enrere en el temps. Recordem que Gorbachev arriba al poder el 85, a 1985, i un any després, a l'abril del 86, explota la central nuclear. Ara ho parlàvem també de Txernòbil. Què va significar aquella crisi, no?, pel líder soviètic?
Bueno, pel líder soviètic va ser l'evidència pública del que era la Unió Soviètica, que era un monstre que s'estava desfent, amb uns perills immensos per a la humanitat. I va fer prendre consciència a la humanitat dels perills que significava aquell imperi que es desmoronava. No? Per altra banda, la seva gestió, la seva capacitat d'ignorar la burocràcia del Kremlin i del partit que amagaven, doncs va fer que ell prengués unes decisions que ens van salvar d'una segona explosió i, per tant, que van salvar doncs, gran part d'Europa de que ara serien estepes immenses de gent espais on no hi podria viure gent. No? Per tant, ell li va donar una certa legitimitat de lideratge interna i externa perquè és una persona que és capaç de bones hores prendre unes decisions vitals quan molts de nosaltres ens haguéssim quedat tan... Perdó. Noquejats.
No, així, eh?
Sí. Tan sorpresos, tan... I ell va ser capaç de prendre les decisions d'aquesta manera. Per tant, és aquest doble aliment, no? Per una banda, s'evidencia la situació, diguem-ne, d'absoluta, diguem-ne, desintegració sí. que està patint aquell model soviètic, els perills que això implica, però, per altra banda, doncs, una persona que és capaç de prendre les decisions en un moment... i amb una extrema soledat, és una decisió que ella ha de prendre al Kremlin, fent una reunió que intentaven que ell no fes amb unes persones que són les úniques que li diuen la veritat.
Decisions més complicades, de prendre, no?
Sí.
Que són en solitari.
No, perquè imagina't, a més, tu has d'assumir que aquells experts realment estan dient el que està passant, no? Clar. Perquè quan hi ha tants interessos damunt de la taula, és el que li ha passat a Putin. A Putin tenia un conjunt d'entorn que li tenien tanta por que li acabaven dient el que ell volia i ha pres decisions en base a una realitat que no era la real.
I això la sèrie que no has vist, però que sembla que hagis vist perquè ho expliques, o que fossis el guionista perquè ho expliques igual, es pot veure. Mm-hmm. Fins i tot com la gent del partit actua per por i té por a dir la veritat perquè saben les conseqüències que comporta. Consideres que Txernòbil va ser la primera pedra del desmantellament final, per dir-ho així, de la Unió Soviètica, com opinen molts?
En tant que la visibilitza la debilitat, sí. La Unió Soviètica, pobreta, ja estava condemnada d'abans. Una altra cosa és que la CIA no se n'enterés. que és aquestes altres coses que passen, no? Perquè dues setmanes abans de la caiguda del mur de Berlín, la CIA anava fent informes dient que el mur de Berlín estava allà per molts anys, no? Per tant, són aquests paradoxes també d'aquests grans mecanismes d'intel·ligència, d'informació i contrainformació, doncs que, però sobretot amb l'evidència, és més, el cas de Txernòbil es descobreix a Suècia.
És veritat, això també es pot veure a la sèrie.
Jo és que ho vaig estudiar quan vaig estudiar a Suècia. Allò era un cas, no? És a dir...
Explica'ns això, Manuel, per tota la gent que, no, que jo també m'hi sumo, que no he vist la sèrie, que ara d'història...
Jo l'acabaré mirant quan tingui moment per fer-ho, no? Però el tema és que són els sistemes de control d'una central nuclear sueca que detecten un excés de radiació de quan els treballadors entren a la seva central nuclear. I llavors ells comencen a mirar si tenen una fuita a Suècia. I no la tenen a la seva central nuclear, miren les altres, activen tot un programa, es va estar a punt de declarar l'alerta nuclear a Suècia, fins que gràcies a un científic suec que coneixia un científic rus que s'havien trobat en un congrés internacional, parla amb ell i diu, jo no t'ho puc dir, però és que és aquí el problema. Llavors, la primera evidència de que està passant alguna cosa, fins i tot en molts casos per Moscou, perquè hi ha contactes diplomàtics de l'ambaixada sueca amb el Kremlin dient què passa.
Què està passant, clar.
És a través d'això dels... Però clar, es van passar tot de dies els suecs intentant d'entendre on tenien la fuga ells, no? Perquè, però clar, la fuga venia de la gent que entrava, no de la que sortia, no?
Ja.
Doncs és un cas també paradigmàtic que es fa servir per estudiar crisis quan treballes en aquest àmbit.
Digue. Esperem que no repeteixi ara amb aquests atacs tan amenaçadors, no?, de Rússia a Ucraïna, però en qualsevol cas, diguéssim que Txernòbil va ser, o va posar en evidència també a l'espai o a l'esfera internacional, doncs que a la Unió Soviètica hi havia un problema i molt gros, no? Mm-hmm. És el primer es podria dir que va ser la primera vegada que es va com internacionalitzar.
I es parla del moment Txernòbil, és un moment que canvia completament, també percepció interna dins de la Unió Soviètica. També és cert que hi va haver molts anys que part de l'establishment de la Unió Soviètica va intentar
amagar-ho,
fer veure
d'alguna manera
que no ha sigut tan greu. I de fet és molt menys greu del que hagués passat amb la segona explosió, que gràcies a certes decisions no es va donar, no? I en qualsevol cas és un moment determinant, no? Per de manera pública ser conscients de la situació de la Unió Soviètica en aquests moments.
Fent un balanç, Manuel, de la història contemporània de Rússia i tenint en compte també l'actual situació de guerra amb Ucraïna i les fatals conseqüències del conflicte, creus que Gorbachev ha estat el líder polític que més va treballar o ha treballat per democratitzar, o si més no, acabar amb la corrupció del poder a Rússia fins avui?
És a dir, el que més ho ha treballat amb capacitat de fer-ho, sí. És a dir, hi ha molta gent que ho ha intentat, pobres, i han acabat amb camps de concentració o assassinats o el que sigui, no? O exilats o després enverinats en llocs estranys. Però ell és clau, és una persona clau, no només per la Unió Soviètica. És a dir, és ell qui fa factible que caigui el mur de Berlín. O sigui, quan el líder de la República Democràtica d'Alemanya, Honecker, el truca demanant que enviï tropes perquè no, ell diu, li diu al seu assistent, jo me'n vaig a dormir, saps? Ja, demà ja em despertes i ja veiem què ha passat. Perquè ell veia clar que era insostenible, ell havia estat a la RDA, veia que allò no s'aguantava, els havia avisat, heu de fer canvis, ells no van voler fer canvis. Gràcies a ell és possible, doncs, el desmantellament d'un muntatge, diguem-ne, terrible, no?, en contra de la llibertat, i sense ell això no hagués pogut passar. Per tant, de fet, els efectes de la voluntat democratitzadora de Gorbachev són molt evidents, si penses en Alemanya Oriental i si penses en tots aquests països que van poder ser democràtics a partir del fet de que la Unió Soviètica, que és la que dictava la política d'aquests països, pues, canvia d'opinió i decideix que cada país... Mm-hmm. És a dir, solidaritat a Polònia, però la transició sense violència a Polònia i a tots els països de la zona, d'altres no, vull dir, Romania es va quedar allà Ceausescu que va anar allò i bueno, doncs el van acabar executant, no? Però en tots els països on es va poder fer aquesta transició sense violència és gràcies a que des de Moscou es va decidir que això havia de ser així.
Clar,
i va ser Gorbachev que ho va fer possible.
Escolta, abans d'acabar, explica'ns això de la gorbimania.
Bueno, això és una cosa que va passar als 80s, clar, vull dir, jo ara hi ha molta gent... Els 80s forma part de la prehistòria, però...
Home, no diguis això.
No, vull dir que no passa res, però jo ho recordo, és a dir, jo recordo la visita de Gorbachev com a president del PQS. Havia de ser un cap de setmana perquè, perdó, per l'experiència personal, però jo ho estava veient des de casa dels meus avis de Tàrrega, per tant, havia de ser un cap de setmana.
Des de Tàrrega?
Sí, som d'allà, la meva família. I recordo estar allà davant de la tele veient la visita i veient les imatges, no sé si era... aquella època, 80, no sé si TV3 o tal, de la gent corrent pels carrers de l'Eixample per poder veure el Gorbachev i poder-lo saludar.
Sí. Una estrella.
És que era una estrella.
Clar.
Era una estrella. Era un... El que passa és que, o sigui, ell volia canviar el món, el va canviar, en part el va salvar, el que passa és que no es van donar les condicions per fer-ho de la manera més ordenada que ell volia, no? Però l'admiració sempre ha sigut, amb totes les... Tots els personatges tenen clarobscurs i certes coses no les va gestionar com les hauria d'haver gestionat, i a posteriori, que si la família, que si la fundació, que si l'anunci del Pizza Hut, tot el que vulgueu, no?
O de Louis Vuitton, no?
Exacte.
També, els últims...
Però la contribució d'aquest senyor amb el que va fer del 85 al 91, bueno, no hi ha cap altre personatge a la història contemporània de la humanitat que ho hagi fet.
Li demanem al Manuel que tregui la bola...
Estaria molt bé, home, aprofitant que és aquí.
La bola de vidre.
Bueno...
T'atreviries a dir què passarà? Quan s'acabarà aquesta terrible invasió de Rússia a Ucraïna?
Com diem al Vallès, perquè jo soc del Vallès, la família és de Tàrrega, però jo soc de Sabadell, hi ha mala peça al taler. És a dir, això s'allargarà i es complicarà. És a dir,
es complicarà, Manuel.
Es complicarà. És a dir, aquí hi ha un xoc i cap dels dos actors vol tirar enrere. És a dir, la Rússia de Putin, en el fons, el que ha demostrat és una extrema debilitat, perquè ningú pensava que un país com Ucraïna, per molt suport que tingués des de l'exterior, fos capaç de frenar la que se suposava que una de les principals maquinàries militars del món.
Ah, però és que no és només Ucraïna, no?
Sí, però és que fins i tot amb el suport que ha tingut des de fora, no hi ha hagut tropes, hi ha hagut molt armament, hi ha hagut sobretot molta intel·ligència, és a dir, totes aquestes coses estranyes que han fet els ucraïnesos enfonsant vaixells i tot això, només tots els generals que han matat és perquè al darrere hi ha la intel·ligència americana, la britànica i la polaca, no? I d'altres. Però en qualsevol cas, la maquinària de militar russa, que se suposa que té un milió de soldats, que té tot el que vulguis, està encallada, no? Contra Ucraïna, que té 40, els seus 48 milions d'habitants respecte als quasi 200 que té Rússia. Per tant, Putin no es pot permetre no guanyar aquesta guerra o no poder presentar els seus que l'ha guanyat ni que sigui en una part, Ucraïna al contrari, i Occident n'és conscient que tampoc s'ho pot permetre. I Estats Units també és conscient de que ara ja ha passat moltes coses, però a l'inici de la crisi, Estats Units es mirava a Ucraïna pensant en Taiwan.
Sí.
És a dir, si Ucraïna no resistia i Occident no era capaç de donar suport, el següent pas era la Xina envaint Taiwan. I això Estats Units sí que o no vol o no s'ho pot permetre, no? I per tant, aquesta capacitat de resistència ha sigut... I l'abocament de la... A part d'Estats Units... no la volien aquesta crisi, però els hi ha anat de nassos, perquè estan venent gas a un preu caríssim que mai l'haguessin venut i s'estan fotent rics, i a més li estan debilitant Rússia sense ells haver de fer res i sent Europa qui ho paga de la manera més cara, no? Però Estats Units també tenia clar que no podia permetre que Putin fes un cop de mà el que volia fer ell, no? Un canvi de règim, una operació ràpida, perquè llavors això Xina ho hagués percebut com un element més de debilitat. És a dir, gran part de tot el que ha passat es deu a la retirada d'Estats Units d'Afganistan, que projecta una imatge de debilitat que d'altres aprofiten. Putin interpreta la debacle aquella de l'aeroport de Kabul com que Estats Units està completament de retirada i que està en una debilitat molt més extrema de la que està. Al mateix temps, tothom li va dient, perquè tothom que té al seu voltant li diu el que ell vol, perquè si no desapareixen, no cauen per... Bueno, portem els 6 mesos de guerra i han caigut per la finestra de l'hospital 6 empresaris russos que s'havien mostrat contraris a la guerra, no? Per tant...
I ara s'ha tancat un diari.
Efectivament.
Manuel, estaríem parlant hores i hores. Convidem un altre dia que vinguis, en poques paraules, a l'espai de comunicació. Moltíssimes gràcies al director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat, també professor de Relacions Internacionals a Blanquerna Universitat, a Ramon Llull. Gràcies per acompanyar-nos, apropar-nos d'aquesta fascinant, ens ho has transmès, biografia d'aquest gegant del segle XX. Hem parlat de Mikhail Gorbachev, exlíder de la Unió Soviètica, mort, recordem, als 91 anys, fa tot just una setmana. A Moscou. Moltes gràcies, Manuel. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.